quiero anunciarles hoy que en el Consejo de Ministros del próximo sábado vamos a rebajar el IVA de la luz del 10% al 5%. Con eso vamos a proteger a las familias de nuestro país. Y me gustaría, señor Cristian, señorías de los distintos grupos parlamentarios, que en lugar de quejarse, en lugar de criticar, apoyen este Real Decreto en beneficio de las familias, de las empresas y de la industria de nuestro país.
És el president del govern central, Pedro Sánchez, anunciant una rebaixa de l'IVA de l'electricitat que passarà del 10 al 5%. És la mesura més destacada de la pròrroga del decret anticrisi que s'aprovarà dissabte en un Consell de Ministres extraordinari. Un decret que ampliarà en 3 mesos mesures extraordinàries com la bonificació de 20 cèntims als carburants o l'ampliació de cobertura del bo social elèctric i l'ingrés mínim vital. Ara s'hi afegirà la rebaixa de l'IVA en el preu de la llum, però el decret haurà de superar després la convalidació al Congrés. Per això Sánchez ha demanat el suport de la resta de partits, coincidint amb l'intent de represa de relacions amb la Generalitat. La primera mostra serà la reunió que mantindran aquesta tarda a Madrid la consellera Laura Vilagrà i el ministre Félix Bolaños. De seguida ho ampliem. Abans en repassem la resta de titulars d'aquest dimecres 22 de juny de 2022. Interior desplegarà un important dispositiu de seguretat i trànsit de cara a la revetlla de Sant Joan. Sònia Kerr.
Dijous a la tarda s'obligarà els camions a anar per un sol carril a l'AP7 i s'habilitaran 5 quilòmetres de carrils addicionals. Pel que fa a l'ús de foc, la principal novetat és la prohibició dels fanalets voladors.
Els científics alerten del fort creixement de casos de Covid-19 els darrers dies i no descarten que augmentin també els ingressos a les UCIs.
El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, admet que pot arribar una setena onada, tot i que es desconeix quina magnitud tindrà, i demana extremar les precaucions.
Avui acaba el curs a infantil, primària i secundària, un curs marcat per la pandèmia i el conflicte amb els sindicats.
El conseller d'Educació, Josep González Cambray, ha fet balanç recordant la Covid-19 i la sentència del 25% de castellà. De cara al curs que ve, aposta per negociar amb els sindicats la reversió de les retallades.
En cultura, torna a Fira Tàrrega, amb l'inesperat com a lema i la recuperació de l'espai públic i les propostes al carrer.
Se celebrarà del 8 al 11 de setembre amb una seixantena d'espectacles a 30 escenaris de tota la ciutat. D'aquests, una desena són propostes internacionals i s'aposta pels espectacles experiencials i itinerants.
Pel que fa als esports, el Barça penalitzarà els socis abonats que no assisteixin un mínim de partits al Camp Nou i al Palau Blaugrana.
El club ha anunciat avui unes mesures que pretenen afavorir la presència d'abonats a les instal·lacions. La més contundent estableix que els socis i sòcies que no assisteixin, cedeixin o alliberin el carnet un mínim de partits, en perdran el control comercial.
Estem també pendents del temps, avui que s'ha ampliat l'avís per contaminació a les conurbacions de Barcelona i Girona, que se sumen a la zona de Ponent i el Pirineu. D'última hora, des del Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bon dia.
Bon dia, mantenim alguns ruixats en punts de les comarques de Girona, sobretot centrats entre la zona de l'Alt Empordà, també cap a la Selva i cap al Gironès. S'espera que durant les properes hores aquests ruixats vagin a menys, però es podrien reactivar també altres ruixats en punts del prelitoral. En qualsevol cas, no han de ser tan actius i seran més locals. A la vegada també hi haurà força estones de sol acompanyat d'alguns núvols. I pel que fa a la temperatura, avui la temperatura màxima quedarà força més baixa que la d'ahir. S'arribarà fins als 31 graus a l'Alt Ober, 28 graus a hores d'ara tenim a Lleida ciutat, i s'espera que en aquestes zones la temperatura més alta pugui enfilar-se fins als 33 o 34 graus a Molestirà. Però més baixa també quedarà cap a la zona de les comarques gironines, on ara mateix a Girona encara mantenim aquests 22 graus. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme Farnell. Al control de so tenim l'Ivan López, a la redacció la Sònia Kerry, coordinant la Montse Hidalgo. Us parla Marta Pardell. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El govern central aprovarà dissabte una rebaixa de l'IVA de la llum. Passarà del 10 al 5%, ho ha anunciat el president de l'executiu, Pedro Sánchez, a la sessió de control al Congrés.
Un Consell de Ministres extraordinari donarà llum verda a la mesura, inclosa dins la pròrroga del decret anticrisi per fer front a l'escalada de preus. Posteriorment, el decret s'haurà de convalidar al Congrés. Per això, Sánchez ha demanat el suport de la resta de partits i, en concret, el d'Esquerra Republicana.
Y quiero anunciarles hoy que en el Consejo de Ministros del próximo sábado vamos a rebajar el IVA de la luz del 10% al 5%. Con eso vamos a proteger a las familias de nuestro país. Y me gustaría, señor Cristian, señorías de los distintos grupos parlamentarios, que en lugar de quejarse, en lugar de criticar, apoyen este Real Decreto en beneficio de las familias, de las empresas y de la industria de nuestro país.
Resposta de Sánchez a l'avís que ha fet Gabriel Rufián en relació a que l'augment del cost de la vida pot arrasar amb el govern central i qualsevol iniciativa d'esquerres.
Aquesta demanda de suport de Pedro Sánchez arriba en ple intent de represa de relacions amb la Generalitat per part de la Moncloa després de la crisi per la manca d'inversions a Catalunya i pel cas d'espionatge en Pegasus. La primera mostra serà la reunió que mantindran aquesta tarda a Madrid la consellera Laura Vilagrà i el ministre Félix Bolaños.
Una reunió bilateral per intentar llimar les diferències que mantenen el bloqueig de les relacions entre la Generalitat i el govern central. Des del govern ja han deixat clar que la trobada no suposa cap retorn a la normalitat i, de fet, no s'espera que hi hagi cap acostament pel que fa a la represa de la taula de diàleg.
Notícies en xarxa.
Interior prepara un important dispositiu de seguretat i trànsit de cara a la revetlla de Sant Joan. Davant dels 400.000 vehicles que han de sortir de l'àrea metropolitana de Barcelona, dijous i diumenge a la tarda s'obligarà els camions a anar per un sol carril a l'AP7 entre la Roca i Martorell i s'habilitaran 100 quilòmetres de carrils addicionals. Pel que fa a restriccions per ús de foc, la principal novetat és la prohibició de l'ús de fanalets voladors. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. Des de dijous, dia de revetlla a les 3 de la tarda, fins divendres, dia de Sant Joan també, a les 3 de la tarda sortiran 400.000 vehicles dels voltants de Barcelona. L'AP7 torna a ser la principal preocupació. Per evitar cues, una de les mesures és que entre Martorell i la Roca els camions han d'anar per la dreta i no poden avançar. Ho ha explicat el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena.
La limitació dels camions, dels vehicles pesants, a no poder anar més de 80 km per hora, obligatòriament pel carril dret i la prohibició d'avançar de 5 a 10 de la nit.
Les multes per saltar-s'ho són de 500 euros. Més novetats, hi haurà dues grues per retirar vehicles accidentats també a Martorell i a la Roca i 100 quilòmetres de carrils addicionals, un entre Sant Celoni i Parets, també a la P7. Pel que fa a la pirotècnia, no es poden llançar petards i coets ni fer fogueres a menys de 500 metres del bosc i queden prohibits a tot arreu els fanalets voladors.
En relació a l'onada d'incendis de l'última setmana, el president Pere Aragonès ha garantit que els pagesos afectats pel foc d'Artesa de Segre, la Noguera, rebran compensacions per haver hagut de llaurar els camps i evitar així la propagació de les flames. També ha garantit indemnitzacions per a les finques afectades. Ràdio Sió, Meritxell Barnaus.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha explicat que durant el dia d'avui es confia en poder controlar aquest incendi que ha cremat 2.700 hectàrees, la majoria vegetació forestal. A més, Aragonès ha anunciat que es compensarà als propietaris dels terrenys afectats per les tasques d'extinció dels incendis.
Ja s'està treballant des del primer moment amb presència d'enginyers forestals per mesurar les finques afectades on s'han hagut de llaurar camps que estaven per segar en les properes setmanes. Aquestes pèrdues es compensaran, sigui a través de l'assegurança, sigui a través d'indemnitzacions que farem a través del govern de Catalunya.
Entre aquestes incidències apuntava Aragonès i els camps que s'han hagut de llaurar a correcuita abans de la sega per crear tallafocs. Per tant, ara de moment s'està avaluant quines són aquestes incidències. Agraït també als pagesos la feina feta durant tots aquests dies per tal de poder aturar el foc, ja que han col·laborat amb els mitjans d'extinció des del primer moment.
Justament en relació als incendis, el president Pedro Sánchez ha anunciat que el govern central declararà zona catastròfica les àrees afectades pels focs de les últimes setmanes arreu de l'Estat, incloses les de Catalunya. Els científics alerten de les males dades de transmissió de la Covid-19 i del fort increment de casos dels darrers dies. No descarten, a més, que augmentin els ingressos a les UCIs.
El grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de la UPC constata un augment molt fort dels casos de Covid-19, possiblement per pèrdues d'immunitat, l'aparició de noves variants o canvis en el patró d'interaccions. Alerten especialment d'una pujada forta en majors de 60 anys i demanen precaució amb els més vulnerables. En aquest sentit, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha admès que pot arribar una setena onada i demana extremar les precaucions.
En aquests moments hi ha un increment, certament, però no estem en la situació del mes de desembre, gener. Que pot arribar? Podria arribar, sí, podria, però en aquests moments no estem en aquesta situació. Hem de començar a fer, des d'aquest punt de vista també, normalitzar la nostra situació i extremar una mica les precaucions. Seguir analitzant molt bé les dades, seguir mirant com van i no posar-nos nerviosos.
El Biocoms, que explica que els casos en la població més jove es troben infradetectats i per això no es poden fer comparacions directes amb altres grups d'edat, ja que el percentatge de malalts amb pocs símptomes és més elevat entre la població jove.
Encara en relació amb la Covid, un estudi de la Fundació Lluita contra les Infeccions ha demostrat que el col·lutori és eficaç per prevenir la malaltia.
La investigació confirma que quan es glopeja col·lutori, una de les substàncies que porta trenca la membrana del virus i perd la seva capacitat infecciosa, ja que no pot penetrar les cèl·lules. Aquest estudi és el resultat d'un assaig clínic fet el darrer any a 19 centres d'atenció primària de la zona metropolitana nord de Catalunya. La investigació també ha comptat amb la col·laboració de l'Institut de Recerca de la Síria, Iris Caixa, l'Institut Català de la Salut i el Dentite Research Center.
Encara en clau de salut, el telèfon 061 es reforça per atendre casos d'elevat risc de suïcidi. Des de dilluns s'ha incorporat la figura d'un psiquiatre a les 24 hores del dia. Es crea així una taula especialitzada, que estarà formada també per psicòlegs i infermers del Servei d'Emergències Mèdiques. Aquest telèfon atén en aquests moments 4 vegades més trucades per intents de suïcidi que el 2019. Diana Bermejo, bon dia.
Bon dia, Marta. El 061 rep una mitjana de 178 trucades a la setmana per temptatives de suïcidi o autolesions. Fins ara era el personal d'infermeria i psicologia del servei els que tenien aquestes trucades, però des de dilluns es posa en marxa una taula especialitzada reforçada amb un especialista en psiquiatria. Aquests professionals que treballen a 10 hospitals catalans faran guàrdies al 061 i s'encarregaran de fer tasques de consultoria, d'atendre telefònicament el pacient, d'activar el codi risc suïcidi si cal o de derivar el pacient als serveis de salut mental. Ho explica el conseller de Salut, Josep Maria Argimon.
Un telèfon que atendrà personal del SEM, psicologia, infermeres, i que té, per determinats casos, quan aquestes persones ho considerin, el reforç d'un psiquiatre de la xarxa. És un sistema integrat que ja engloba des de la trucada fins a una atenció, segurament, amb un centre de salut mental.
Igual que es fa amb el telèfon de l'Esperança, la intenció és col·laborar amb el nou telèfon de prevenció del suïcidi del Ministeri de Sanitat i que es puguin derivar al 061 les trucades de més risc.
Avui acaba el curs a infantil, primària i secundària i en aquest últim dia el conseller d'Educació, Josep González Cambray, ha fet balanç assegurant que aquest curs ha estat encara marcat per la pandèmia i també per les ingerències dels tribunals. En relació al curs vinent, Cambray aposta per fer un pas endavant, desplegar les novetats anunciades i negociar amb els sindicats de mestres la reversió de les retallades. Ana Ruiz, bon dia.
Bon dia, Marta. És la invitació que ha fet el responsable d'Educació als sindicats que, recordem-ho, han convocat aquest curs 9 jornades de vaga, alhora que s'ha ratificat tant els canvis anunciats pel setembre vinent com ara l'avançament del curs, els nous currículums o la gratuïtat del segon any de guarderia, entre d'altres mesures.
I per això, de cara al curs vinent, també és un any de novetats. És un any on comencem a revertir retallades, on calendaritzem la reversió de les retallades i per això volem també un acord amb els representants dels treballadors, perquè volem revertir totes les retallades calendaritzades aquesta legislatura, i és un curs on hi hauran moltes novetats. Novetats vol dir que no havien passat fins ara. Novetats vol dir que són noves. I tot és al servei de l'alumnat.
I també l'últim dia de curs, González Cambray ha advertit novament a mestres i professors que no podran triar en quina llengua fer la classe i hauran de complir amb el projecte lingüístic del seu centre. Precisament i pel que fa a l'ús del català a l'escola, el Consell Lingüístic Assessor ha proposat al conseller fer una prova específica als alumnes de quart d'ESO per acreditar el seu nivell de català. Cambray, que s'ha limitat a dir que valoraran la mesura si ha ratificat que les proves competencials a sisè de primària i a quart d'ESO inclouran proves orals de llengua. Els alumnes que superen quart d'ESO obtenen de manera automàtica el nivell C en català. Amb la seva proposta, el Consell Lingüístic Assessor vol acreditar a través d'un nou examen el nivell de català dels estudiants.
Gràcies, Anna. Són gairebé un quart de tres. Els sindicats acullen amb relativa satisfacció la paga extra per la Covid que el govern abonarà al personal de neteja dels centres hospitalaris. Una gratificació de 450 euros com a màxim per cada treballador, amb la intenció de reconèixer l'esforç que van fer durant la pandèmia.
Des d'UGT Catalunya, Diego Torres, secretari de la sectorial de neteja, agraï el reconeixement, però considera que arriba tard i es queda curt. Només espera ara que la Generalitat no trigui 2 anys més a abonar-lo. Son declaraciones a la xarxa.
Siendo una reivindicación sindical, se la han hecho política y no nos ha hecho partícipe de ninguna de las decisiones que han tomado ahora, con lo cual lo único que sabemos es que el tope de la paga es de 450 euros. Creemos que es insuficiente en comparación con los sanitarios y también entendemos que llega un poco tarde. También habría que ver si ahora el gobierno de la Generalitat es lo suficientemente ágil como para no retrasar más el tema del pago, porque tampoco aclaran el quién va a cobrar 450 euros, el cómo...
Un cop aprovat, l'executiu disposa de 3 mesos per definir quan i com atorgarà aquesta subvenció.
L'Ajuntament de Barcelona ha atès prop de 12.000 persones d'origen ucraïnès des de l'inici de la invasió d'aquell país. El gruix d'aquestes atencions s'ha fet al nou equipament d'emergències socials que es va posar en funcionament el mes d'abril.
Aquesta xifra cal sumar les 2.300 persones que han passat pel servei d'atenció a immigrants, emigrants i refugiats i les 2.000 que van anar en un principi al centre d'urgències i emergències socials. Ara, tot i que el ritme de les noves arribades s'ha alentit, el centre d'emergències encara atén unes 450 persones cada setmana.
La xarxa de comunicació local. Acusado, acusat. Testigo, testimoni. Abogada, advocada. Tothom qui participi en un judici té dret a fer servir el català. Fer servir el català no canvia la sentència. Inocente, innocent. Fem justícia al català. Tots en som responsables.
Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Aquest estiu, amb My Home de CaixaBank, pots deixar la casa protegida amb l'alarma de Securitas Direct i estrenar cotxe. I naturalment, amb la fórmula que millor s'adapti a les teves necessitats. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Aconseguir una Catalunya més verda, menys contaminada i digital. Aquests són els tres principals objectius que persegueix l'Agenda dels Pobles i Ciutats 2050, que s'ha aprovat al Museu Marítim de Barcelona. El text l'ha elaborat l'Assemblea Urbana de Catalunya, un organisme integrat per representants del govern, del món local i del teixit econòmic i social. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. L'Agenda dels Pobles i Ciutats de Catalunya ha de ser el full de ruta per tots aquells municipis que vulguin implementar accions en favor de les tres prioritats que s'han establert: l'equilibri territorial, la prosperitat econòmica i l'equitat social. I tot plegat a través de dues eines principals, com són la transició digital i verda. Escolteu el vicepresident primer i conseller de Territori, Jordi Puigneró, i a la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín.
Una Catalunya digital, climàticament neutra, o sigui, descarbonitzada, amb un territori equilibrat de pobles i ciutats més verdes, més pròsperes i més democràtiques.
Farem que l'agenda de pobles i ciutats de Catalunya es plasmi efectivament als nostres pobles i ciutats amb una acció pública que articuli una veritable xarxa urbana.
Algunes de les accions que planteja el nou document són l'ús de tecnologies en la gestió urbana, l'impuls de noves formes de mobilitat basades en la demanda i del nou model energètic, o abordar en el plantejament les singularitats dels petits municipis, entre d'altres.
Passen 2:15, segona jornada del judici per la primera peça separada del cas Torredembarra per l'adjudicació, ha dit, de lloguers. Avui ha declarat l'exinterventor de l'Ajuntament, que ha revelat l'existència d'una intervenció alternativa des de l'empresa EFIAL. Ona la Torre, Raquel Martínez, bon dia.
Bon dia. El seu ha estat el testimoni més destacat de la segona jornada del judici per la peça dels lloguers en el cas Torredembarra. Ha explicat que durant l'any en què va ocupar el càrrec hi havia una mena d'intervenció alternativa que es duia a terme des de la consultora EFIAL i que dificultava la seva feina.
En aquella època teníamos una especie de intervención B. Intervención B significa unas personas contratadas externamente por la empresa FIAL, donde intentaban, entre otras cosas, pues dificultar el ejercicio del control interno del interventor.
García Lucas, l'exinterventor, també ha explicat que quan es va intentar oposar a la designació del jurat pel procés de selecció del cap de la policia local, es va sentir intimidat per l'exalcalde Massaguer, que el va amenaçar amb interposar-li una querella criminal. Les declaracions d'aquesta segona jornada de judici també han comptat amb els testimonis dels agents immobiliaris que van fer la valoració dels locals i l'excap de la policia local, Josep Gili. En aquests moments està declarant el tresorer municipal.
Gràcies, Raquel Martínez, des d'Ona la Torre per aquesta última hora, i seguim recorrent el territori amb més notícies. La Generalitat activa el pla d'ajuts per al sector agrari afectat per les gelades del mes d'abril amb una aportació de 40 milions d'euros. D'aquest total, 32 aniran destinats a explotacions agrícoles i els 8 restants a cooperatives i centrals fructícoles. UAU Lleida Ràdio, Jordi Claret, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, en la taula agrària celebrada aquest dimecres a Lleida s'han reunit el president Pere Aragonès i els consellers d'Acció Climàtica i d'Empresa amb els diferents sindicats del sector. En concret, podran rebre aquests ajuts aquells que hagin patit una afectació superior al 30% i amb un mínim productiu d'una hectàrea. Les explotacions agràries podran rebre un màxim de 100.000 euros. En canvi, les centrals i cooperatives podran arribar als 200.000 euros d'ajut. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha destacat la importància d'aquest sector pel país.
En el sector agroalimentari, Catalunya pot ser una potència econòmica. Ho hem de fer apostant pel valor i no pel volum, i per tant enllaçant-lo amb la resta de la cadena. Però també això necessita que en els moments de dificultat, si el país espera d'aquests sectors que contribueixin al benestar, en els moments de màxima dificultat, el govern ha d'estar al seu costat.
Les ajudes per a explotacions agràries arribaran en dos torns, un 50% abans d'acabar l'any i l'altre 50% durant el curs vinent. Pel que fa a les cooperatives i centrals fructícoles, es rebrà la totalitat de l'ajut aquest 2022.
Gràcies, Jordi Claret, per aquesta última hora. Des de 1 a 1, Lleida Ràdio. I ara ja és moment per ocupar-nos de la informació cultural. Avui hem conegut els detalls de Fira Tàrrega d'enguany. Se celebrarà del 8 al 11 de setembre, amb una seixantena d'espectacles dispersats per 30 escenaris de la ciutat. En aquesta edició, la Fira recupera l'espai públic i també les propostes de carrer, un dels seus principals trets d'identitat. Més detalls des de Ràdio Tàrrega, Aleix Cruz.
Les estrenes de Fira Tàrrega suposen el 55% del total de la programació, que engloba propostes vingudes de Catalunya, Illes Balears, Navarra, País Valencià, Euskadi, Múrcia, Madrid i Andalusia. El món s'acosta de nou a Tàrrega amb més d'una desena d'espectacles internacionals. Anna Giribet és la directora artística de Fira Tàrrega.
Han presentat una edició diversa en formats, ambiciosa en quantitat, 62 espectacles que es podran veure sense cap tipus de restricció per més de 30 escenaris distribuïts per la ciutat de Tàrrega. Recuperem i apostem fort pels espectacles experiencials, que són ja un segell de l'aposta de Fira Tàrrega. Trobarem moltes propostes amb el sentit de celebrar la festivitat i lo comú a l'espai públic, propostes festives i d'entreteniment.
El leitmotiv de l'edició 2022 es resumeix i s'actualitza amb el lema L'inesperat, que vol recollir l'esperit de les arts de carrer, de la sorpresa i d'allò que esdevé en el moment més impensat.
I Tarragona enceta temporada castellera amb el Tarragona Ciutat de Castells. Les quatre colles actuaran per Sant Joan, una data en què esperen molts visitants. De fet, conviden els turistes a assistir als assajos perquè coneguin les colles. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eric Rosique.
Tarragona acull el calendari castellers sota el títol Tarragona Ciutat de Castells. Serà amb l'actuació per Sant Joan de les quatre colles tarragonines a la plaça de la Font. S'espera que les quatre colles puguin mostrar un alt nivell de Castells. Les colles dels Xiquets de Tarragona i la Jove de Tarragona admeten que volen provar ja aquesta diada als castells de la gamma bàsica de 8. La colla dels Xiquets del Serrallo seran prudents amb els castells bàsics de 7 per tornar-hi amb més força i la colla de Sant Pere i Sant Pau preveu tornar a repetir el 2 de 7. Així explicava la represa de la ciutat del món casteller l'alcalde Tarragona, Pau Ricomà.
Ens agrada moltíssim doncs, aquesta activitat, que a més està reconeguda com a patrimoni immaterial de la humanitat, explicar els seus valors de perseverança, de força, de col·laboració, de solidaritat, d'integració. Jo crec que són les colles castelleres són les millors ambaixadores de la ciutat.
Un mes de juliol, llavors, atapeït a Tarragona amb actuacions destacades amb la vista posada per la Diada de Sant Magí el 19 d'agost a la plaça de Santiago Rossinyol, la Diada de Santa Tecla i la Mercè.
I arribats a aquest punt, hem de fer un cop d'ull a l'actualitat esportiva. Que ens porta el nostre company, Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. El Barça penalitzarà els socis abonats que no assisteixin a un mínim de partits al Camp Nou i al Palau Blaugrana. El club ha anunciat avui unes mesures que pretenen afavorir la presència d'abonats a les instal·lacions del Barça. La més contundent estableix que els socis i sòcies que no assisteixin, cedeixin o alliberin el carnet un mínim de partits en perdran el control comercial. Escoltem la vicepresidenta del Barça, Helena Fort.
Aquells socis i sòcies que no assisteixin, que no cedeixin o alliberin el seu seient durant 10 partits en tota la temporada, el club aplicarà el que anomenem el seient lliure invers. És a dir, que per defecte el club recupera l'ús d'aquest abonament i el podrà treure en el circuit comercial, tret de que el soci, de forma específica i de forma concreta, ens avisi que el vol utilitzar abans de 72 hores del partit corresponent.
D'altra banda, els socis i sòcies abonats al Camp Nou que assisteixin a un 85% dels partits comptaran amb un seguit d'avantatges com descomptes per acompanyants en restauració o en sortejos. Seguim parlant de futbol i és que Jennifer Hermoso marxa al Club Pachuca de Mèxic. La davantera del Barça tanca així la seva segona etapa al Club Blaugrana, en el que ha guanyat 5 lligues i la Champions de la temporada passada. També en futbol, l'Espanyol ha concretat el primer partit de pretemporada. El nou Espanyol de Diego Martínez s'estrenarà el 16 de juliol davant el Montpellier en un partit que es disputarà a la ciutat esportiva Dani Jarque. També en futbol, Gonzalo Ferreira serà un reforç per la defensa de l'Olot i dir que en bàsquet el president del Baxi Manresa, Josep Saez, va anunciar ahir que plega.
Jo tinc que deixar, per aquestes circumstàncies personals que us deia, però ho deixo amb molt orgull. Crec que hi ha una estructura suficient, no?, perquè el club segueixi aquesta inèrcia que tenim.
I en bàsquet, l'Uni Girona renova la tècnica assistent Laura Antoja i el Força Lleida el jugador Michael Carrera, mentre que Núria Martínez es retira com a jugadora i serà la directora esportiva del Barça Sant Feliu. Des de Ràdio Sant Feliu informa Borja de María.
Núria Martínez és la nova directora esportiva del Barça CBS. Va debutar amb l'UV Barça fa 22 anys. Ha jugat al Perfumerias Avenida, al Dinamo de Moscou, a l'Esquio, Geas Milano, Ros Casares, Umbertide, Kayseri, Galatasaray, Minnesota Lynx, Uni Girona, Femení de Sant Adrià i la selecció espanyola. I l'última temporada, Núria Martínez ha jugat amb el Barça CBS, que enguany ha ascendit a Lliga Femenina. Núria Martínez raona què pot aportar com a team manager.
N'he viscut moltes, de tots colors, com a jugadora, i suposo que això m'ha donat l'experiència suficient per poder, després, a l'hora d'estar a l'altra part de no estar a la pista, sinó estar a les oficines, doncs això m'ajudarà a poder aplicar-ho i a poder, doncs, portar els temes una mica més complicats a bon port.
La funció de directora esportiva, també coneguda com a team manager, és la d'organitzar, gestionar el dia a dia de l'equip i fer d'enllaç amb el president, deixant la part tècnica a l'entrenador.
Gràcies, Borja de María, des de Ràdio Sant Feliu. I en futbol sala, el Barça està a un partit de guanyar el títol de Lliga. Els blaugranes van guanyar ahir el Palma Futsal per 4-2 i buscaran liquidar la sèrie ja pel títol aquest dissabte a la localitat balear. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:15. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
Celebrem amb orgull. Jo celebro que sóc la Marta.
I jo l'Àlex.
I jo l'Anny.
Jo celebro que sóc el Quim.
Celebrem que som com som. La Diputació de Barcelona treballa al costat dels ajuntaments per erradicar l'LGTBI-fòbia i construir pobles i ciutats orgullosos de la seva diversitat sexual i de gènere. Diputació de Barcelona.
Nutrició amb Laura Crosas.
Les llegums. Les llegums són les llavors comestibles que s'extreuen de les veïnes de les plantes de la família de les lleguminoses. Són una font excel·lent d'hidrats de carboni, proteïna, fibra, folats, vitamines i minerals i un dels aliments claus en la dieta mediterrània. Actualment, s'ha disminuït molt el seu consum en la població general a l'augmentar la prevalença de la dieta occidental, on abunden els ultraprocessats, els refinats, el menjar ràpid, la carn vermella i processada, la brioixeria i els greixos de mala qualitat. Pel contrari, s'està perdent conjuntament amb els llegums la base de la nostra alimentació: les verdures i hortalisses, les fruites, els cereals integrals, les llavors o els fruits secs, o fins i tot els ous i el peix. Per aquest motiu, és important que les llegums tornin a ser present als menús fins a una quantitat de 3-4 racions per setmana o més. Entre els més coneguts hi ha els cigrons, les llenties, les mongetes blanques o vermelles o les faves, però també podeu consumir soja, edamames, pèsols, azuquis, tramosos i molts més. Si sou dels que no en consumiu perquè us provoquen gasos o malestar, en podeu millorar la seva digestibilitat fent remulls d'as de 12 a 24 hores, posant una mica de bicarbonat i canviant l'aigua diverses vegades. Posant el llegum en aigua freda i quan arrenqui el bull colar i tornar a posar a bullir, fent preparacions triturades amb o sense pell passant-les pel colador xinès, com hummus o patés, salses, hamburgueses o mandonguilles i falafel, o també podeu escollir varietats més digestives com la llentia vermella o coralina, els pèsols frescos, la mongeta azuki, les conserves amb aigua o les opcions germinades o fermentades com els brots de soja, llentia o el tempeh. Finalment, eviteu els ingredients molt greixosos o verdures flatulentes als estofats o les begudes amb gas o alcohòliques junt amb el mateix àpat. Recordeu que també seran bones estratègies mastegar bé, amanir-los amb suc de llimona o vinagre de poma, combinar amb espècies o infusions digestives de comí, fonoll, gingebre, anís o llorer i no estirar-se just ben dinat. Recupereu la dieta mediterrània i aprofiteu tots els beneficis dels llegums. Us saciaran, milloraran la vostra microbiota i trànsit intestinal i us donaran l'energia que el vostre organisme necessita.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Y quiero anunciarles hoy que en el Consejo de Ministros del próximo sábado vamos a rebajar el IVA de la luz del 10% al 5%. Con eso vamos a proteger a las familias de nuestro país. Y me gustaría, señor Rufián, señorías de los distintos grupos parlamentarios, que en lugar de quejarse, en lugar de criticar, apoyen este Real Decreto en beneficio de las familias, de las empresas y de la industria de nuestro país.
És el president del govern central, Pedro Sánchez, anunciant una rebaixa de l'IVA de l'electricitat que passarà del 10 al 5%. És la mesura més destacada de la pròrroga del decret anticrisi que s'aprovarà dissabte en un Consell de Ministres extraordinari. Un decret que ampliarà en 3 mesos mesures com la bonificació de 20 cèntims als carburants o l'ampliació de cobertura del bo social elèctric i l'ingrés mínim vital. Ara s'hi afegirà la rebaixa de l'IVA en el preu de la llum, però el decret haurà de superar després la convalidació al Congrés. Per això Sánchez ha demanat el suport de la resta de partits, coincidint avui amb l'intent de represa de relacions amb la Generalitat. La primera mostra serà la reunió que mantindran aquesta tarda a Madrid la consellera Laura Vilagrà i el ministre Félix Bolaños. De seguida ho ampliem. Abans repassem la resta de titulars d'aquest dimecres 22 de juny de 2022. Interior desplegarà un important dispositiu de seguretat i trànsit de cara a la revetlla de Sant Joan. Sònia Kerr.
Dijous i diumenge a la tarda s'obligarà els camions a anar per un sol carril a l'AP7 i s'habilitaran 100 quilòmetres de carrils addicionals. Pel que fa a l'ús del foc, la principal novetat és la prohibició dels fanalets voladors.
Els científics alerten del fort creixement de casos de Covid-19 els darrers dies i no descarten que augmentin també els ingressos a les UCIs.
El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, admet que pot arribar una setena onada, tot i que es desconeix quina magnitud tindrà i demana extremar les precaucions.
Avui acaba un curs a infantil, primària i secundària marcat per la pandèmia i el conflicte amb els sindicats.
El conseller d'Educació, Josep González Cambray, ha fet balanç recordant la Covid-19 i la sentència del 25% de castellà. De cara al curs que ve, aposta per negociar amb els sindicats la reversió de les retallades.
En cultura, torna Fira Tàrrega amb l'inesperat com a lema i la recuperació de l'espai públic i les propostes de carrer.
Se celebrarà del 8 al 11 de setembre amb una 60ena d'espectacles a 30 escenaris de la ciutat. D'aquests, una desena són propostes internacionals i s'aposta per espectacles experiencials i itinerants.
Pel que fa als esports, el Barça penalitzarà els socis abonats que no assisteixin un mínim de partits al Camp Nou i al Palau Blaugrana.
El club ha anunciat avui unes mesures que pretenen afavorir la presència d'abonats a les instal·lacions. La més contundent estableix que els socis i sòcies que no assisteixin, cedeixin o alliberin el carnet un mínim de partits, en perdran el control comercial.
Estem també pendents del temps, avui que s'ha ampliat l'avís per contaminació a les conurbacions de Barcelona i Girona, que s'assumen a la zona de Ponent i el Pirineu. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bon dia.
Bon dia, mantenim alguns ruixats en punts de les comarques de Girona, sobretot centrats entre la zona de l'Alt Empordà també cap a la Selva i cap al Gironès. S'espera que durant les properes hores aquests ruixats vagin a menys, però es podrien reactivar també altres ruixats en punts del prelitoral. En qualsevol cas, no han de ser tan actius i seran més locals. A la vegada també hi haurà força estones de sol acompanyat d'alguns núvols. I pel que fa a la temperatura, avui la temperatura màxima quedarà força més baixa que la d'ahir. S'arribarà fins als 31 graus a l'Alt Ober, 28 graus a hores d'ara tenim a Lleida ciutat, i s'espera que en aquestes zones la temperatura més alta pugui enfilar-se fins als 33 o 34 graus a Monestirà. Però més baixa també quedarà cap a la zona de les comarques gironines, on ara mateix a Girona encara mantenim aquests 22 graus. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Al control de so, Ivan López, a la redacció Sònia Quer, i coordinant Montse Hidalgo. Us parla Marta Pardell. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El govern central aprovarà dissabte una rebaixa de l'IVA de la llum del 10 al 5%, ho ha anunciat el president de l'executiu, Pedro Sánchez, a la sessió de control al Congrés.
Un Consell de Ministres extraordinari donarà llum verd a la mesura, inclosa dins la pròrroga del decret anticrisi, per fer front a l'escalada de preus. Posteriorment, el decret s'haurà de convalidar al Congrés. Per això, Sánchez ha demanat el suport de la resta de partits, i en concret el d'Esquerra Republicana.
Y quiero anunciarles hoy que en el Consejo de Ministros del próximo sábado vamos a rebajar el IVA de la luz del 10% al 5%. Con eso vamos a proteger a las familias de nuestro país. Y me gustaría, señor Rufián, señorías de los distintos grupos parlamentarios, que en lugar de quejarse, en lugar de criticar, apoyen este Real Decreto en beneficio de las familias, de las empresas y de la industria de nuestro país.
Resposta de Sánchez a l'avís que ha fet Gabriel Rufián en relació a que l'augment del cost de la vida pot arrasar amb el govern central i qualsevol iniciativa d'esquerres.
Aquesta demanda de suport de Pedro Sánchez arriba en ple intent de la Moncloa de reprendre relacions amb la Generalitat després de la crisi per la manca d'inversions a Catalunya i el cas d'espionatge en Pegasus. La primera mostra serà la reunió que mantindran aquesta tarda a Madrid la consellera Laura Vilagrà i el ministre Félix Bolaños.
Una reunió bilateral per intentar llimar les diferències que mantenen el bloqueig de les relacions entre la Generalitat i el govern central. Des del govern ja han deixat clar que la trobada no suposarà cap retorn a la normalitat i, de fet, no s'espera que hi hagi cap acostament pel que fa a la represa de la taula de diàleg.
Notícies en xarxa.
Interior prepara un important dispositiu de seguretat i trànsit de cara a la revetlla de Sant Joan. Davant dels 400.000 vehicles que han de sortir de l'àrea metropolitana de Barcelona, tant dijous com diumenge a la tarda s'obligarà els camions a anar per un sol carril a l'AP7 entre la Roca i Martorell. També s'habilitaran 100 quilòmetres de carrils addicionals. Pel que fa a restriccions per ús de foc, la principal novetat és la prohibició de l'ús de fanalets voladors. Montcarvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. Des de dijous, dia de revetlla, a les 3 de la tarda, fins divendres, dia de Sant Joan també, a les 3 de la tarda, sortiran 400.000 vehicles dels voltants de Barcelona. L'AP7 torna a ser la principal preocupació. Per evitar cues, una de les mesures és que entre Martorell i la Roca els camions han d'anar per la dreta i no poden avançar. Ho ha explicat el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena.
La limitació dels camions, dels vehicles pesants, a no poder anar més de 80 km per hora, obligatòriament pel carril dret i la prohibició d'avançar de 5 a 10 de la nit.
Les multes per saltar-s'ho són de 500 euros. Més novetats, hi haurà dues grues per retirar vehicles accidentats també a Martorell i a la Roca i 100 quilòmetres de carrils addicionals, un entre Sant Celoni i Parets, també a la P7. Pel que fa a la pirotècnia, no es poden llançar petards i coets ni fer fogueres a menys de 500 metres del bosc i queden prohibits a tot arreu els fanalets voladors.
En relació a l'onada d'incendis de l'última setmana, el president Pere Aragonès ha garantit que els pagesos afectats pel foc d'Artesa de Segre, la Noguera, rebran compensacions per haver hagut de llaurar els camps i evitar la propagació de les flames. També ha garantit indemnitzacions per a les finques afectades. Ràdio Sió, Meritxell Bernaus.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha explicat que durant el dia d'avui es confia en poder controlar aquest incendi que ha cremat 2.700 hectàrees, la majoria vegetació forestal. A més, Aragonès ha anunciat que es compensarà als propietaris dels terrenys afectats per les tasques d'extinció dels incendis.
Ja s'està treballant des del primer moment amb presència d'enginyers forestals per mesurar les finques afectades on s'han hagut de
llaurar camps que estaven per segar en les properes setmanes. Aquestes pèrdues es compensaran, sigui a través de l'assegurança, sigui a través d'indemnitzacions que farem a través del Govern de Catalunya.
Entre aquestes incidències apuntava Aragonès i els camps que s'han hagut de llaurar a correcuita abans de la sega per crear tallafocs. Per tant, ara de moment s'està avaluant quines són aquestes incidències. Agraït també als pagesos la feina feta durant tots aquests dies per tal de poder aturar el foc, ja que han col·laborat amb els mitjans d'extinció des del primer moment.
Justament en relació als incendis, el president Pedro Sánchez ha anunciat que el govern central declararà com a zona catastròfica les àrees afectades pels focs de les últimes setmanes arreu de l'Estat, incloses les de Catalunya. Els científics alerten de les males dades de transmissió de la Covid-19, així com del fort creixement de casos els darrers dies. No descarten que augmentin també els ingressos a les UCIs.
El grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de la UPC constata un augment molt fort de casos de Covid-19, possiblement per pèrdues d'immunitat, l'aparició de noves variants o canvis en el patró d'interaccions. Alerten especialment d'una pujada forta en majors de 60 anys i demanen precaució amb els més vulnerables. En aquest sentit, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha admès que pot arribar una setena onada i demana extremar les precaucions.
En aquests moments hi ha un increment, certament, però no estem amb la situació del mes de desembre, gener. Que pot arribar? Podria arribar, sí, podria, però en aquests moments no estem en aquesta situació. Hem de començar a fer, des d'aquest punt de vista també, normalitzar la nostra situació i extremar una mica les precaucions. Seguir analitzant molt bé les dades, seguir mirant com van i no posar-nos nerviosos.
El Biocorps explica que els casos en la població més jove es troben infradetectats i per això no es poden fer comparacions directes amb altres grups d'edat, ja que el percentatge de malalts amb pocs símptomes és més elevat entre la població jove.
Encara en relació amb la Covid, un estudi de la Fundació Lluita contra les Infeccions ha demostrat que el col·lutori és eficaç per prevenir la malaltia.
La investigació confirma que quan es glopeja col·lutori, una de les substàncies que porta trenca la membrana del virus i perd la seva capacitat infecciosa, ja que no pot penetrar a les cèl·lules. Aquest estudi és el resultat d'un assaig clínic fet el darrer any a 19 centres d'atenció primària de la zona metropolitana nord de Catalunya. La investigació també ha comptat amb la col·laboració de l'Institut de Recerca de la Sida, IRSI Caixa, l'Institut Català de la Salut i el Dentite Research Center.
El telèfon 061 Salut Respon es reforça per atendre casos d'elevat risc de suïcidi. Des de dilluns s'ha incorporat la figura d'un psiquiatre a les 24 hores del dia. Es crea així una taula especialitzada, que estarà formada també per psicòlegs i infermers del Servei d'Emergències Mèdiques. Aquest telèfon atén en aquests moments 4 vegades més trucades per intents de suïcidi que el 2019. Diana Bermejo, bon dia.
Bon dia, Marta. El 061 rep una mitjana de 178 trucades a la setmana per temptatives de suïcidi o autolesions. Fins ara era el personal d'infermeria i psicologia del servei els que tenien aquestes trucades, però des de dilluns es posa en marxa una taula especialitzada reforçada amb un especialista en psiquiatria. Aquests professionals que treballen a 10 hospitals catalans faran guàrdies al 061 i s'encarregaran de fer tasques de consultoria, d'atendre telefònicament el pacient, d'activar el codi risc suïcidi si cal o de derivar el pacient als serveis de salut mental. Ho explica el conseller de Salut, Josep Maria Argimon.
Un telèfon que atendrà personal del SEM, psicologia, infermeres, i que té, per determinats casos, quan aquestes persones ho considerin, el reforç d'un psiquiatre de la xarxa. És un sistema integrat que ja engloba des de la trucada fins a una atenció, segurament, amb un centre de salut mental.
Igual que es fa amb el telèfon de l'Esperança, la intenció és col·laborar amb el nou telèfon de prevenció del suïcidi del Ministeri de Sanitat i que es puguin derivar al 061 les trucades de més risc.
Gràcies, Diana Bermejo. Avui acaba el curs a infantil, primària i secundària i en aquest últim dia el conseller d'Educació, Josep González Cambray, ha volgut fer balanç assegurant que aquest curs ha estat encara marcat per la pandèmia i també per les ingerències dels tribunals, ha explicat. En relació a l'any vinent, Cambray aposta per fer un pas endavant, desplegar les novetats anunciades i negociar amb els sindicats la reversió de les retallades. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. És la invitació que ha fet el responsable d'Educació als sindicats que han convocat aquest curs 9 jornades de vaga. Alhora que s'ha ratificat en els canvis anunciats pel setembre vinent, com ara l'avançament del curs, els nous currículums o la gratuïtat del segon any de guarderia, entre d'altres mesures.
I per això, de cara al curs vinent, també és un any de novetats. És un any on comencem a revertir retallades, on calendaritzem la reversió de les retallades i per això volem també un acord amb els representants dels treballadors perquè volem revertir totes les retallades calendaritzades aquesta legislatura i és un curs on hi hauran moltes novetats. Novetats vol dir que no havien passat fins ara, novetats vol dir que són noves i tot és al servei de l'alumnat.
I també l'últim dia de curs, González Cambray ha advertit novament a mestres i professors que no podran triar en quina llengua fer la classe i hauran de complir amb el projecte lingüístic del seu centre. Precisament, i pel que fa a l'ús del català a l'escola, el Consell Lingüístic Assessor ha proposat avui al conseller fer una prova específica als alumnes de quart d'ESO per acreditar el seu nivell de català. Cambray, que s'ha limitat a dir que valorarà la mesura, s'hi ha ratificat que hi haurà proves orals a les properes competències a 6è de primària i quart d'ESO.
Gràcies, Anna. Són gairebé 3:15. Hem de passar també per Sant Adrià de Besòs, ja que està en marxa l'oficina que coordinarà el reallotjament de les famílies de l'edifici Venus, al barri de la Mina. Gairebé una desena de persones treballen a partir d'ara per fer una diagnosi pis per pis de les prop de 240 famílies que hi viuen, tot plegat per tirar a terra l'emblemàtic edifici Venus i donar pas a una plaça pública. Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Llamas.
La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, ha visitat aquest matí l'oficina tècnica del Bloc Venus, acompanyada, entre d'altres, per l'alcaldessa de Sant Adrià, Filó Canyeté, i la representant dels veïns afectats, Paqui Jiménez. Cervera ha assegurat que avui és un dia històric per acabar amb la situació del Bloc Venus, que ha reconegut que s'hauria d'haver acabat fa molt de temps.
Veiem que és el primer dia, l'inici d'una reivindicació històrica, una reivindicació històrica dels veïns i també de l'Ajuntament, per posar punt i final amb una situació que fa temps que havia d'haver acabat. Estem ja començant a rebre aquestes visites d'aquests veïns i a partir d'aquí s'ha de fer un treball que no ha de ser immediat, sinó que el que volem és poder parlar amb les famílies, saber exactament i actualitzar el cens de les persones que viuen allà a l'edifici Venus.
Els veïns es mostren escèptics amb l'obertura d'aquesta oficina després de 20 anys esperant el reallotjament i l'enderroc de Venus, previst en el Pla de Transformació Urbanística de l'any 2000.
I atenció ara a aquestes previsions que fa les agències de viatge, ja que consideren que aquest estiu serà de recuperació total de l'activitat. De fet, confien a igualar o fins i tot superar el volum de reserves del 2019.
L'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades assegura que les previsions d'enguany són molt positives i inesperades, ja que l'onada d'Omicron va suposar un toc d'alerta. Un 60% de les 450 agències enquestades per l'associació augura una recuperació total aquest estiu. De fet, més del 80% han sortit dels ERTOs i 4 de cada 10 té problemes per trobar nous professionals.
La xarxa de comunicació local.
Acusado. Acusat. Testigo. Testimoni. Abogada. Advocada. Tothom qui participi en un judici té dret a fer servir el català. Fer servir el català no canvia la sentència. Inocente. Innocent. Fem justícia al català. Tots en som responsables.
Fem-ho bé. Fem-ho tot. Fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Aconseguir una Catalunya més verda, menys contaminada i digital. Aquests són els tres principals objectius que persegueix l'Agenda dels Pobles i Ciutats 2050, que s'ha aprovat avui al Museu Marítim de Barcelona. El text l'ha elaborat l'Assemblea Urbana de Catalunya, un organisme integrat per representants del govern, del món local i del teixit econòmic i social. Més detalls, Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. L'agenda dels pobles i ciutats de Catalunya ha de ser el full de ruta per tots aquells municipis que vulguin implementar accions en favor de les tres prioritats que s'han establert: l'equilibri territorial, la prosperitat econòmica i l'equitat social. I tot plegat a través de dues eines principals, com són la transició digital i verda. Escolteu el vicepresident primer i conseller de Territori, Jordi Puigneró, i a la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín.
Una Catalunya digital, climàticament neutra, o sigui, descarbonitzada, amb un territori equilibrat de pobles i ciutats més verdes, més pròsperes i més democràtiques.
Farem que l'agenda de pobles i ciutats de Catalunya es plasmi efectivament als nostres pobles i ciutats amb una acció pública que articuli una veritable xarxa urbana.
Algunes de les accions que planteja el nou document són l'ús de tecnologies en la gestió urbana, l'impuls de noves formes de mobilitat basades en la demanda i del nou model energètic, o abordar en el plantejament les singularitats dels petits municipis, entre d'altres.
Avui, en el relat de l'actualitat, també ens toca mirar el cel, ja que l'aeroport de Sabadell ha acollit aquest matí el primer vol d'un avió 100% elèctric. Està certificat per l'Agència Europea de Seguretat Aeronàutica i té una autonomia de poc més d'una hora. L'aparell es destinarà a la formació de pilots en aquest aeròdrom. Ràdio Sabadell, Pau Duran.
L'aeronau pionera està destinada a la formació de pilots. Es tracta d'una biplaça. Un dels seients anava ocupat per l'alcaldessa Marta Ferrés, qui ha fet algunes observacions a l'experiència tot just baixar-ne.
Ha sigut interessant dues coses. No? Primera, l'estabilitat a dalt, que no es belluga gens, és supersegur, superestable. Dos, el soroll, no se sent res, sentíem l'helicòpter que anava al costat gravant, però l'avió no se sentia gens de soroll.
Pere Joan Nogaroles, president de l'Aeroclub, s'ha mostrat satisfet per l'arrencada.
És un avió de nova generació, avions amb materials nous, per tant, jo crec que és realment a l'inici d'una nova etapa en l'aviació general i en la formació de pilots. El futur dels pilots es formaran amb avions elèctrics i aquí a l'Aeroclub Barcelona Sabadell fem aquest primer pas pioner.
Les següents passes seran les quatre places, més autonomia de vol i llocs per recarregar-los.
I seguim mirant el cel, ja que a pocs dies per tancar les inscripcions ja són 48 els globus aerostàtics que han confirmat la seva participació a l'European Balloon Festival. Se celebrarà a la capital de l'Anoia, Igualada, del 6 al 10 de juliol. Canal Taronja Anoia, Guillem González Claramunt.
El Festival de Globus Aerostàtics per excel·lència al país recupera en aquesta 26a edició la programació completa de tots els vols, matinals i de tarda, i també l'encesa nocturna de globus, la Night Glow de dissabte al vespre, que acabarà amb un concert de sopa de cabra al mateix Parc Central, que l'alcalde igualadí ha anunciat que serà gratuït.
Serem capaços de tornar a fer viure a la nostra ciutat aquests moments màgics emotius de veure com els globus, amb la seva quietud, tranquil·litat, omplen el cel de la nostra ciutat de color i que ens indiquen i ens fan pensar que la nostra terra és una terra també turística.
Una altra de les novetats del festival és la presentació de la cistella de gran capacitat fabricada per l'empresa igualadina Ultramàgic, que té capacitat per a 28 passatgers i el pilot. Es tracta de la cistella amb més capacitat que haurà volat mai a l'estat espanyol.
I és moment d'obrir pàgina cultural. Avui hem conegut els detalls de Fira Tàrrega d'enguany. Se celebrarà del 8 al 11 de setembre, amb una seixantena d'espectacles a 30 escenaris repartits per la ciutat. En aquesta edició, la Fira recupera l'espai públic, així com les propostes de carrer, un dels seus principals trets d'identitat. Ràdio Tàrrega, Aleix Cruz.
Les estrenes de Fira Tàrrega suposen el 55% del total de la programació, que engloba propostes vingudes de Catalunya, Illes Balears, Navarra, País Valencià, Euskadi, Múrcia, Madrid i Andalusia. El món s'acosta de nou a Tàrrega amb més d'una desena d'espectacles internacionals. Anna Giribet és la directora artística de Fira Tàrrega.
Han presentat una edició diversa en formats, ambiciosa en quantitat, 62 espectacles que es podran veure sense cap tipus de restricció per més de 30 escenaris distribuïts per la ciutat de Tàrrega. Recuperem i apostem fort pels espectacles experiencials, que són ja un segell de l'aposta de Fira Tàrrega. Trobarem moltes propostes amb el sentit de celebrar la festivitat i lo comú a l'espai públic, propostes festives i d'entreteniment.
El leitmotiv de l'edició 2022 es resumeix i s'actualitza amb el lema L'inesperat, que vol recollir l'esperit de les arts de carrer, de la sorpresa i d'allò que esdevé en el moment més impensat.
Seguim en clau cultural. La Generalitat i la Diputació es donen la mà per commemorar els 150 anys del naixement de Francesca Bonnemaison. Una exposició itinerant, la revisió de la seva biografia i diverses publicacions serviran per recordar la figura de la fundadora de l'Escola de la Dona. David Navarro, bon dia.
Bon dia. L'Escola de la Dona, situada a l'espai que actualment porta el nom de la benefactora, al carrer de Sant Pere Més Baix de Barcelona, va arribar a formar fins a 3.000 noies anualment en una època en la qual l'educació de la dona no era una prioritat. Al mateix lloc, Francesca Bonnemaison va fundar la primera biblioteca per a dones d'Europa. Tot plegat fa que la comissària de l'any, Dolors Marín, destaqui que es va avançar al seu temps.
I ella era una dona molt avantguardista precisament perquè pensa que les dones han de tenir accés al coneixement, però no només a un coneixement que abans se'n deia d'adorno, de pintar aquarel·les o tocar el piano o rebre els amics del marit, sinó veritablement tenir un ofici, tenir una professió.
De la mà de l'Institut Català de les Dones i de la Diputació de Barcelona, la commemoració suposarà la publicació online de llegendes recollides per Bonnemaison i de receptes de cuina que s'ensenyaven a l'escola. També es farà una exposició itinerant sobre la figura de la filàntropa i s'actualitzarà i reeditarà la seva biografia.
Gràcies, David Navarro. I arribats a aquest punt, hem de fer un cop d'ull a l'actualitat esportiva. Que ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. El Barça penalitzarà els socis abonats que no assisteixin un mínim de partits al Camp Nou i al Palau Blaugrana. El club ha anunciat avui unes mesures que pretenen afavorir la presència d'abonats a les instal·lacions del Barça. La més contundent estableix que els socis i sòcies que no assisteixin, cedeixin o alliberin el carnet un mínim de partits, en perdran el control comercial. Escoltem la vicepresidenta del Barça, Elena Fort.
Aquells socis i sòcies que no assisteixin, que no segueixin o alliberin el seu seient durant 10 partits en tota la temporada, el club aplicarà el que anomenem el seient lliure invers. És a dir, que per defecte el club recupera l'ús d'aquest abonament i el podrà treure a en el circuit comercial, tret de que el soci, de forma específica i de forma concreta, ens avisi que el vol utilitzar abans de 72 hores del partit corresponent.
D'altra banda, el Barça també ha informat que s'acaben les excedències dels abonaments al Camp Nou, a més que els socis i sòcies abonats a l'estadi, que assisteixin a un 85% dels partits, comptaran amb un seguit d'avantatges com descomptes per acompanyar en restauració o sortejos. També en futbol, Jennifer Hermoso marxa al Club Pachuca de Mèxic. La davantera del Barça tanca així la seva segona etapa com a blaugrana, en què ha aconseguit 5 títols de Lliga i la Champions de la temporada passada. També en futbol, l'Espanyol ha concretat el primer partit de la pretemporada. El nou Espanyol de Diego Martínez s'estrenarà el dia 16 de juliol davant el Montpellier, un partit que es disputarà a la ciutat esportiva Dani Jarque. I Gonzalo Ferreira és un reforç per la defensa de la Unió Esportiva Olot. I l'Unix Girona i Laura Antoja, parlem de bàsquet, han arribat a un acord perquè la segona entrenadora segueixi una temporada més. Enguany, però, serà assistent del nou tècnic de Bernat Canut, que substitueix Alfred Julbe. Escoltem Pere Puig, que és el director esportiu de l'Unix Girona.
És una bona notícia per les seves qualitats, per la seva experiència, perquè és una persona de la casa, la seva implicació és màxima, la seva gestió dins el vestidor, els seus coneixements la fan una peça indispensable i que sempre ha estat en ment, doncs, de les parts Girona que es quedés un any més. I esperem que en siguin molts. Ella continua formant-se i tots tenim clar en l'horitzó l'experiència i el bagatge que va adquirint, que tard o d'hora per nosaltres és una peça que serà clau en el futur.
I el Força Lleida de l'Eport ha renovat una de les seves peces clau, amb Michael Carrera, mentre que Núria Martínez es retira i serà la directora esportiva del Barça Sant Feliuenc. Des de Ràdio Sant Feliu ens ho explica Borja de Maria.
Núria Martínez és la nova directora esportiva del Barça CBS. Va debutar amb l'UB Barça fa 22 anys. Ha jugat al Perfumerias Avenida, al Dinamo de Moscou, a l'Esquio, Geas Milano, Ros Casares, Umbertide, Kayseri, Galatasaray, Minnesota Lynx, Uni Girona, Femení de Sant Adrià i la selecció espanyola. I l'última temporada, Núria Martínez ha jugat amb el Barça CBS, que enguany ha ascendit a Lliga Femenina. Núria Martínez raona què pot aportar com a team manager.
N'he viscut moltes, de tots colors, com a jugadora, i suposo que això m'ha donat l'experiència suficient per poder, després, a l'hora d'estar a l'altra part de... no estar a la pista, sinó estar a les oficines, doncs això m'ajudarà a poder aplicar-ho i a poder, doncs, portar els temes una mica més complicats a bon port.
La funció de directora esportiva, també coneguda com a team manager, és la d'organitzar, gestionar el dia a dia de l'equip i fer d'enllaç amb el president, deixant la part tècnica a l'entrenador.
I un darrer apunt també en bàsquet, el Club Joventut de Badalona i Jordi Rodríguez han arribat a un acord que els uneix fins al juny del 2027. Amb aquesta renovació de Rodríguez, la penya s'assegura la continuïtat d'un dels millors jugadors i amb més projecció de la generació del 2004. El jugador ha combinat aquesta temporada la seva presència a l'equip júnior i també al filial, l'equip de la Lliga EVA. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i tornarem demà puntuals, com sempre a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya i la Banda Municipal t'esperen a l'Auditori amb el tercer moviment, Mort o Retorn.
Abona-t'hi i viu cada moment de la nova temporada amb l'emoció dels millors concerts.
Entrades i abonaments a la venda a auditori.cat.
Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Si us agrada passejar entre la natura com a mi, no us podeu perdre un passeig per un dels llocs més bonics del món. I com diu el poema d'avui, en aquest lloc només hi trobaràs un soroll, el de la natura. Ens trobem a la biblioteca de l'Escola Doctor Samaranch i Fina de Santa Margarida i els Monjos, convidats pel Javier Jiménez. Hola, Javier.
Hola.
Has escollit un poema preciós. Per què?
Perquè a mi pues, no m'agradava llegir, però quan vaig veure aquest de la Fageda d'en Jordà, com jo vaig anar a la Fageda, pues, m'encanta.
T'agrada tant com a nosaltres la Fageda?
Sí.
Avui, el Javier Jiménez ens convida a sentir un poema que parla d'un lloc inoblidable, escrit per un poeta inoblidable. La Fageda d'en Jordà, d'en Joan Maragall.
Saps on és la Fageda d'en Jordà? Si vas pels vols d'Olot, amunt del Pla, trobaràs un indret verd i pregon, com mai més n'hagis trobat al món.
Un verd com d'aigua endins, pregon i clar, el verd de la Fageda d'en Jordà.
El caminant, quan entra en aquest lloc, comença a caminar-hi poc a poc. Compta els seus passos en la gran quietud, s'atura i no sent res, està perdut. Li agafa un dolç oblit de tot el món.
En el silenci d'aquell lloc pregon, i no pensa en sortir, o hi pensa en va.
És pres de la Fageda d'en Jordà, presoner del silenci i la verdor. Oh, companyia, oh, deslliure en presó.
Quin poema més bonic ens ha portat el Javier Jiménez. Moltíssimes gràcies. I així, somiant en tornar a la Fageda d'en Jordà, ens acomiadem. Fins al proper Maladits. Adeu.
Adeu.
Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Maria Gisbert. Interior prepara un important dispositiu de seguretat i trànsit de cara a la revetlla de Sant Joan. Davant els 400.000 vehicles que han de sortir de l'àrea metropolitana de Barcelona dijous i diumenge a la tarda, s'obligarà els camions a anar per un sol carril a l'AP7, entre la Roca i Martorell, i s'habilitaran 100 quilòmetres de carrils addicionals. Joan Ignasi Elena és conseller d'Interior.
La limitació dels camions, dels vehicles pesants, a no poder anar més de 80 km per hora, obligatòriament pel carril dret, i la prohibició d'avançar de 5 a 10 de la nit.
Pel que fa a la restricció per ús del foc, la principal novetat és la prohibició de l'ús de fanalets voladors. I a partir de la nit del 23 s'iniciarà una segona fase que durarà fins al 24 de juny a les 10 del matí, dedicada a garantir l'ordre públic i la seguretat de les persones durant la revetlla. En aquesta fase es desplegaran un total de 2.393 efectius dels Mossos d'Esquadra, que són 363 més que l'any passat.